Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Són les 6. Bona tarda, amics i amigues. El Papa ha situat avui en una perversió especialment greu la violència que pateix les últimes setmanes la República del Congo, un país africà en què un atac va acabar ara fa pocs dies amb la vida de diverses persones indefenses, innocents, i entre elles una religiosa que es dedicava precisament a l'atenció sanitària, a ajudar els malalts. És aquesta una nova denúncia que Francesc posa davant del món per a una reflexió molt més profunda. Aquest és el tema de portada al qual ens acostem avui, però abans del sumari, amb altres notícies religioses i socials, d'aquest dimecres 26 d'octubre donem també un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Carla Buigas. Carla, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Què destaquem ara?
En marxa el Congrés dels Diputats, el debat a les esmenes a la totalitat dels pressupostos generals de l'Estat aquesta tarda. Estan intervenint tots aquells grups que han presentat. El Partit Popular ha estat el primer que ha valorat al seu entendre que els comptes no només acontenten el govern i no ho fan a la ciutadania. També Junts i la CUP han presentat esmenes i intervindran durant aquest vespre. Abans, però, des de la CUP han argumentat que els pressupostos sempre contemplen una inversió altíssima per Catalunya, però que després no s'executen aquests comptes. En altres qüestions, els sindicats i la direcció de Renfe han arribat a un acord per desconvocar la vaga que estava prevista per aquest proper divendres i també pels dies 7 i 11 de novembre, tot plegat després que la direcció de la companyia hagi accedit a desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu i s'hagi compromès a estudiar la incorporació de més personal mitjançant una oferta pública d'ocupació i evitar així externalitzacions. I el Tribunal Constitucional revisarà la llei catalana que esquiva la sentència sobre l'aplicació del 25% de castellà a les aules catalanes. L'alt tribunal ha admès a tràmit la qüestió d'inconstitucionalitat plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el decret del govern que elimina els percentatges de llengües a l'escola.
Gràcies, Carla. També us explicarem aquesta tarda que la Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès acull des de dilluns passat i fins demà les 27es jornades de formació i animació pastoral, on són convocats creients de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf, dins de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. El vicari episcopal d'aquest bisbat per aquesta zona, Xavier Aymeric, ha destacat l'experiència de comunió i d'unitat en la diversitat que representen aquestes sessions. A més, el programa de Manresa 2022, que commemora els 500 anys de l'estada de Sant Ignasi de Loyola, la capital del Bages, prepara ja Cruïlla de Camins, una resposta intergeneracional multireligiosa a la crisi social i mediambiental. Seran mig centenar de líders religiosos de 33 països del món els qui es presentaran, segons el que s'ha presentat avui, en un fòrum internacional que es farà a Manresa, com dèiem, del 27 al 30 de novembre. A l'entrevista ens acompanyarà avui Josep Maria Riera, comissari de l'exposició Ignatius Experience, que s'inaugura oficialment aquest vespre a les 7 i que podrà visitar-se fins al 5 de febrer al Museu Diocesà de Barcelona. A més, com cada dimecres, tindrem una mica abans de 6:45 la secció de Pastoral Obrera, Llevat dins la pasta. Avui parlarem amb Josep Jiménez Montejo, sacerdot de l'Arxidiòcesi de Barcelona i conciliari del Moviment de Treballadors Cristians d'Europa. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, de la Carla Buigas i el Pere Juventí Balcells a la redacció i la veu, avui també amb l'Àngela Rodríguez a la secció del dia i amb qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. 45 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
El Papa ha denunciat i ha condemnat novament avui la violència que viu la República Democràtica del Congo. Al final de l'audiència general, a la plaça de Sant Pere del Vaticà, Francesc ha recordat les víctimes d'un dramàtic atac que s'ha produït ara fa pocs dies a Kivu del Nord, que ha matat diverses persones després que els assaltants diguessin que volien la guerra.
Assistiamo inorriditi.
Sorbem amb horror els fets que continuen ensangontant la República Democràtica del Congo. Expreso el meu rebuig ferm per l'inacceptable assalt que es va produir els dies passats a Maboya, a la província del Kivu del Nord, on van ser assassinades persones indefenses, entre elles una religiosa compromesa en l'assistència sanitària.
Impegnata nell'assistenza sanitaria.
Preguem per les víctimes i pels seus familiars, així com per la comunitat cristiana i pels habitants d'aquesta regió castigats per la violència des de fa massa temps.
Semati de la violència.
A banda d'aquestes paraules, el pontífex ha fet avui una nova crida a resar per la martiritzada Ucraïna. Ha dit perquè Déu protegeixi els seus ciutadans i porti tothom pel camí d'una pau duradora. A més, en la salutació als pelegrins de llengua portuguesa, el Sant Pare ha recordat Benigna Cardoso da Silva, que va ser beatificada dilluns a Crato, a l'estat brasiler de Ceará. El bisbe de Roma ha demanat concretament a la Mare de Déu d'Aparecida, patrona del país, que protegeixi i cuidi el poble brasiler, que l'alliberi de qualsevol odi, de la intolerància i de la violència. Es dona la circumstància que el Brasil viurà, per cert, aquest proper diumenge, la segona volta de les eleccions presidencials, en què els brasilers decidiran entre Raúl Bolsonaro i Luiz Inácio Lula da Silva. Unes eleccions, però, a les quals el papa no s'hi ha referit explícitament. També aquest matí, en la reflexió de l'Audiència General, el papa ha situat el desencís en l'àmbit dels reptes que se'ns presenten durant la vida a l'hora de discernir o de decidir.
En este ciclo de catequesis dedicado al discernimiento, hoy reflexionamos sobre la desolación. Todo lo que hacemos tiene una connotación afectiva y es necesario reconocer, o sea, discernir, lo que se mueve en nuestro interior, porque Dios habla al corazón. Cuando los movimientos interiores se caracterizan por la turbación, la tristeza y las tentaciones, cuando sentimos que perdemos la esperanza y nos alejamos de Dios, estamos experimentando la desolación.
Francesc ha reconegut que moltes de les situacions que ens deceben es podrien evitar, però certament existeixen i cal afrontar-les.
Nadie quisiera tener que pasar por estos momentos de oscuridad, pero a todos nos llegan, es parte del camino. Y si sabemos leerlos, rezarlos y confrontarlos con un guía espiritual que nos acompañe, pueden ayudarnos a madurar y afrontar la vida de otra manera, más arraigados y firmes en la fe. También es importante cuando llega la prueba no hacer mudanza, no cambiar, es decir, permanecer fuertemente unidos al Señor y no desviarnos del camino que nos conduce hasta Él. Así, con la gracia de Dios, podremos fortalecernos y seguir viviendo con mayor paz y libertad.
Finalment, el pontífex ha expressat el seu desig que la festa de Tots Sants, dimarts vinent, faci revifar en tothom un desig de millora i exemplaritat.
El próximo martes celebramos la solemnidad de todos los santos. Pidamos que, siguiendo su ejemplo de entrega a la voluntad de Dios, no nos desanimemos en los momentos de desolación y sepamos confiar siempre en Él, en su amor infinito, que no nos abandona.
Aquesta audiència d'avui al matí s'ha produït poques hores després que el papa clausurés, concretament ahir al vespre al Coliseu de Roma, la 36a Trobada Mundial per la Pau, organitzada per la comunitat de Sant Egidi. En l'acte de pregària cristiana final, abans de la cloenda definitiva, el Sant Pare va avisar que el món viu un moment particularment dramàtic després que Europa hagi reviscut els episodis foscos del segle XX, com van ser les dues guerres mundials, ara arran del conflicte a Ucraïna. El papa, al costat de representants de les grans religions mundials, va subratllar el fet que moltes creences del món són humiliades per la violència de la qual no se salven ni nens ni persones grans. És per això que va demanar el crit de la pau i que aquest crit no sigui silenciat per l'odi que creix mentre les creences lluiten entre elles.
Sense distància, l'espai per viure de prop allò que passa.
5 minuts i mig i serà 6:45. Canviem de tema. Recordem que la Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès acull des de dilluns i fins demà dijous les 27es jornades de formació i animació pastoral. Són convocats a aquesta trobada els creients dels 4 arxiprestats que formen la Vicaria del Penedès, l'Anoia i el Garraf, dins la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Es tracta d'un exemple de treball formatiu en diverses sessions que es fan de 9 a 2 quarts d'11 de la nit i que apropen els participants a temàtiques variades des de la litúrgia fins al món de l'educació, passant per la joventut i la Bíblia. L'objectiu és fomentar que les persones i les comunitats cristianes visquin la fe amb esperança. Xavier Aymeric, vicari episcopal de la diòcesi de Sant Feliu per a aquesta zona del Penedès, l'Anoia i el Garraf, ha explicat a Ràdio Estel que les jornades són una iniciativa més que consolidada.
Concretament aquestes que es fan aquí a Vilafranca arriben a l'edició número 27, que la història ve bastant abans del bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Aquestes jornades ja se celebraven en temps de la vicaria, que no era vicaria, la zona pastoral, no? Dintre de l'arcabisbat de Barcelona, tot aquest territori que configura doncs, aquests quatre arxiprestats tenen ja una història molt, molt llarga de treball pastoral conjunt i en aquest cas de formació. No? En aquell cas les organitzava fins i tot centres d'estudis pastorals i la delegació de pobles i comarques, que en aquell moment eren molt potents. I han anat continuant. Les, diguem, adoptades al bisbat de Sant Feliu de Llobregat.
Xavier Aymeric ha destacat també que els joves comparteixen moltes inquietuds i molts valors.
És evident que hi ha pocs joves doncs, que sí, estiguin actius a les comunitats, però els que hi són experimenten aquest desemparament, no? una mica la intempèrie. I és per això que és molt important que les comunitats puguin crear aquests espais on aquests joves es puguin sentir acollits, recolzats, compartir les seves pròpies experiències de fe, tenir una evidència, a més que resulti càlida, perquè això és el que avui dia també permet que els joves, si tenen una experiència personal i comunitària, puguin refermar la seva fe i donar-ne testimoni, no? Aquests dos testimonis que tindrem, que són joves, però no joves adolescents, ni de la primera jovent, joves ja una miqueta adults, diguéssim, doncs em sembla que pot ser molt interessant de com ho viuen, no?
El vicari episcopal de Sant Feliu de Llobregat, també rector de la Basílica de Santa Maria de Vilafranca, ha explicat que les sessions estan pensades perquè molta gent pugui accedir al seu contingut.
Evidentment, aquestes xerrades estan obertes a tothom que vulgui venir i que li pugui interessar el tema. També és veritat que cada vegada ens anem trobant amb més persones que tenen, no?, aquesta inquietud des d'un àmbit, diguem-ne, no estrictament eclesial, sinó des del punt de vista cultural, històric, etc. De tota manera, diguem-ho clar, els destinataris fonamentals són els laics i laiques que formen part de les nostres parròquies i comunitats, precisament perquè en aquest context tan secularitzat puguin donar una resposta raonada i convincent. No?
Després de la primera sessió dilluns sobre els ensenyaments litúrgics del Papa Francesc amb Gabriel Seguí, Jordi Cabanes i Raül Adames, directors de centres Abat Oliva, van intervenir ahir sota el títol Recuperar l'autoestima d'educadors catòlics. La sessió d'aquesta nit serà sobre la possibilitat de viure la fe com a joves, amb Laia Garrós i Roger Pérez Parera. I finalment, demà dijous, el catedràtic d'Història i escriptor Josep Oton parlarà en l'última sessió titulada Per viure amb esperança en el moment actual, claus des de la Bíblia. A més, el programa de Manresa 2022, que commemora els 500 anys de l'estada de Sant Ignasi de Loyola, a la capital del Bages, prepara ja Cruïlla de Camins, una resposta intergeneracional multireligiosa a la crisi social i mediambiental. Serà una trobada de 51 líders religiosos de 33 països del món en un fòrum internacional que es farà a la capital del Bages del 27 al 30 de novembre. Les jornades, organitzades per l'Ajuntament de Manresa i l'organització Religions for Peace, de referència mundial, abordaran la crisi social i ambiental, com us dèiem, i posarà el focus en el paper de les ciutats. L'alcalde de Manresa, Marc Eloi, ha explicat avui en la presentació que aquests tres dies de reflexió culminaran amb l'elaboració i la presentació d'un document final.
Culmina amb un document que és el Pacte de Manresa i, per tant, un document que ha d'abocar la situació aquesta que haurem debatut en aquests dies, però també arribar a unes conclusions perquè tots aquests referents líders religiosos d'arreu del món se'n puguin endur als seus països amb les seves confessions i debatre-ho també per traslladar-ho per poder ser adoptats. Volem que aquest Cruïlla de Camins tingui un impacte. Ens deixi un document amb valors i un document també amb encàrrecs per abordar ciutats més resilients, més sostenibles, segures i inclusives.
Paraules de l'alcalde Marc Eloi a l'acte de presentació de Cruïlla de Camins que s'ha fet avui a Manresa. Aquesta serà l'activitat més espiritual de tota la commemoració Manresa 2022. Joan Hernández Serret, coordinador de Cruïlla de Camins, ha destacat per la seva banda que les creences comparteixen grans valors en temes socials compartits per tothom.
Les religions, a través de la seva saviesa, recollida pels seus textos, cosmovisions, intuïcions, unifiquen i interrelacionen com una unitat tres elements que donen compte al desenvolupament sostenible, que són l'econòmic, el social i el mediambiental. I ho fan conjuntament amb una dimensió molt pròpia, una espiritualitat caracteritzada per l'esperança i el compromís. Obrirem els espais de la ciutat per intercanviar amb la gent de Manresa i amb la gent que vindrà d'arreu del món. I serà en format de tallers, xerrades, com per exemple com fer que els moviments juvenils siguin més inclusius amb la diversitat que viuen les ciutats, o el paper de les dones, de les religions minoritàries en el cas de les dones indígenes o d'altres dones, o l'impacte de grups interreligiosos en la creació de ciutats que van més enllà de la integració.
Entre els líders que hi participaran destaca Nela Gandhi, reconeguda per la seva feina contra l'apartheid a Sud-àfrica, i Sheikh Saban Mubaje, gran mufti del Consell Musulmà Suprem d'Uganda, entre molts altres de l'àmbit català i espanyol. Hi haurà el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, com a president de la Subcomissió Episcopal de Diàleg Interreligiós de la Conferència Episcopal Espanyola, entre altres dirigents cristians i d'altres creences.
Sense distància. Actualitat propera i clara a Ràdio Estel. Ràdio Estel.
Sabeu què? No ens han fet fora.
Hey, hey, hey! De dilluns a divendres, a partir de les 8 de la vesprada, Camins.
Arriba a la Macedònia 2.0.
Més informació amb l'estil de sempre.
Pura elegància.
Camins, segona temporada.
Ni a Disney ni a Netflix.
A Ràdio Estel.
Un aplaudiment dedicat a tu i als qui amb el seu temps, qualitats, pregària i ajut econòmic fan possible que l'Església sigui suport per a qui ho necessita i esperança per a tothom. Gràcies per tant. 6 de novembre, Dia de l'Església Diocesana. Descobreix el que fas possible a portantos.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància. Una mirada propera a l'Església, a la societat i al món.
Passen 2:15. Una exposició vivencial reviu la vida de Sant Ignasi de Loyola i aplica els seus aprenentatges vistos des de l'actualitat amb un missatge d'esperança. Amb motiu del 5è centenari de la conversió d'Ignasi de Loyola i del seu pas per Catalunya, ara ens desplacem a un altre àmbit, el museístic, perquè tenim ja oberta una mostra que acull el Museu Diocesà de Barcelona, que es presenta aquest vespre i que ofereix un diàleg creatiu que busca fer reflexionar el visitant. Ens amplia una mica aquesta informació la Sílvia Muñoz. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda. La ferida de Sant Ignasi va canviar la seva vida per complet, on va passar de cavaller ambiciós que buscava l'èxit a pelegrí amb el descobriment de Déu i un camí ple d'aprenentatges. Aquest és el punt de partida de l'exposició dels jesuïtes de Catalunya, que a través d'un àudio, com si fos una pel·lícula, passes per cada episodi de la vida del sant amb forces interpel·lacions, preguntes vitals que et fan reflexionar i tenir un diàleg amb tu mateixa. Tots aquells problemes, emocions, sentiments i aprenentatges que fa 500 anys va tenir Ignasi són extrapolables als actuals, amb els quals pots empatitzar i compartir. En acabar l'experiència, surts amb un compromís de millora, que explica el comissari de l'exposició, Josep Maria Riera.
Tu ara que tornes a la plaça de la catedral, per tant tornes a la teva realitat, t'endús alguna cosa? Hi ha algun... Home, pues mira, no sé, potser aquesta persona necessita una mica d'ajuda i jo li puc prestar. Pues mira, demà ho intentaré, no? Pues aquesta exposició m'ha mogut una mica i em mou a fer alguna cosa. Per petit que sigui, tots... Sempre s'ha dit, no?, que els grans de sorra construeixen la platja.
Tota aquesta experiència estarà al Museu Diocesà de Barcelona fins al proper 5 de febrer.
Moltes gràcies, Sílvia, i tenim amb nosaltres en directe uns breus instants, perquè no ens dona permès el programa d'avui el mateix comissari d'aquesta exposició, Josep Maria Riera. Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Moltes gràcies per haver-nos atès, encara que en tenim avui poquet temps. Però, ràpidament, com es pot identificar el visitant d'aquesta mostra amb el procés de canvi personal que va experimentar Ignasi de Loyola?
Bueno, nosaltres diem que és força senzill perquè per dues coses. Una, ell va viure un canvi d'època, de l'etapa mitjaval a l'etapa renaixentista. Nosaltres estem en un canvi d'era, tothom ho diu, no? I ell, a més, va començar sent una persona que volia triomfar en la vida, que volia tindre poder, que volia tindre èxit, una mica el que acaba volent tothom, però una greu ferida el va deixar mig invàlid, coix per tota la vida, i va tindre que canviar el xip. Ell volia fer moltes coses, però al final és el senyor qui pren les regnes de la seva vida i el porta envers els altres. És a dir, aquest camí de descentrament d'ell mateix cap als altres, una mica és el que proposem en els visitants d'avui dia. Bueno, has tingut èxit, has tingut alguna crisi, n'has sortit enfortit d'aquestes crisis o no? Qui t'ha ajudat a sortir d'aquestes crisis? Faries tu el mateix pels altres?
Clar.
Una mica aquestes són les preguntes que fem.
Efectivament, i traslladar el que va viure Ignasi de Loyola al moment present, cosa que de vegades no és fàcil, però que segur que aquesta exposició ajuda molt a fer, sí, a fer aquest exercici, efectivament.
Ho intentem.
D'aquí a una estoneta, a les 7, comença l'acte institucional, pel que nosaltres sabem, d'inauguració oficial de l'exposició amb el cardenal Joan Josep Omella, el superior dels jesuïtes Antonio Espanya. Quins accents tindrà l'acte? Serà una presentació oficial, diguéssim, no?
Sí, sí, serà una presentació oficial, malgrat que l'exposició ja està oberta fa uns dies,
sí,
però es va voler una mica donar-li aquest relleu d'apoyo de la Companyia Jesús de tot Espanya, i llavors, juntament amb el cardenal, perquè aquesta experiència de l'espiritual ignasiana és una experiència que és viva avui dia i es pot seguir treballant, i de fet per aquí passaran col·legis, universitats, i passarà molta gent,
sí,
que intentarà copsar una mica aquest rerefons del camí d'Ignasi.
Sí, l'exposició està oberta a la Pia Almoina, al Museu Diocesà de Barcelona, al costat de la catedral, fins al 5 de febrer.
El 5 de febrer, sí. Per tant, la gent té temps de visitar-la.
Això, la visita individual completa, quina durada pot tenir, perquè es facin a la idea els oients?
Sí, aproximadament uns 45 minuts. Hem de tindre en compte que hi ha peces bones, peces modernes, hi ha un Picasso, hi ha altres escultures d'escultors moderns reconeguts. Per tant, és una mostra interessant pel seu recorregut artístic i pel seu recorregut vivencial i experiencial.
Amb l'aportació també d'unes pintures contemporànies, amb autors com Picasso, oi? Que tenen molt a dir, encara que semblin deslligades.
Exactament, sí.
Molt bé. Moltíssimes gràcies per l'esforç també de brevetat i de síntesi, Josep Maria Riera, comissari de l'exposició Ignatius Experience, es diu així, sí, no? Llenguatge internacional. Ignatius, sí, Experience, no?
Diríem... Ignatius Experience, sí, sí, sí.
Que es pot visitar fins al 5 de febrer al Museu Diocesà de Barcelona. Una abraçada i gràcies, que vagi bé.
Molt bé, a vosaltres.
Ara mateix un quart i mig de set, de seguida llevat dins la pasta.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Un aplaudiment dedicat a tu i als qui amb el seu temps, qualitats, pregària i ajut econòmic fan possible que l'Església sigui suport per a qui ho necessita i esperança per a tothom. Gràcies per tant. 6 de novembre, Dia de l'Església Diocesana. Descobreix el que fas possible a portantos.es.
En aquesta vida hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments en vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Sense distància, amb Ignasi Miranda. Llevat dins la pasta.
Benvinguts un dimecres més a una nova edició de l'espai de la secció Llevat dins la pasta. En aquesta quarta temporada, en el marc del programa Sense Distància, ens podreu trobar tots els dimecres en un horari una mica més avançat que la temporada passada, 5 minuts abans de 6:45, aproximadament. Pels qui ja ens seguíeu i pels qui ens acabeu de conèixer, us recordem que Llevat dins la pasta es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim, una realitat que interpel·la i ens crida la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Aquests programes també els podeu trobar a la secció de Ràdio a la Carta dins del web radioestel.cat, en el podcast de Llevat dins la pasta i també per l'aplicació Ràdio Estel oficial en el vostre telèfon mòbil. Avui ens acompanyarà el sacerdot, rector de la parròquia de Santa Maria de Cornellà de Llobregat, entre altres tasques, Josep Jiménez Montejo. Àngela Rodríguez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Ens presentes el convidat d'avui?
Anem a presentar-lo. Els treballadors cristians arreu del món estan organitzats en el Moviment Mundial de Treballadors Cristians i el que seria la seva representació al continent europeu és el Moviment de Treballadors Cristians d'Europa. Avui volem parlar concretament del Moviment Europeu conegut per les seves sigles MTCE amb el seu conciliari general, Josep Jiménez Montejo, que a la darrera assemblea va renovar aquest servei per 2 anys més, sumats als 4 que ja porta fent-ho. Josep Jiménez Montejo és rector de la parròquia de Santa Maria de Cornellà i administració parroquial de Sant Jaume d'Almeda, també a Cornellà. També és conciliari de l'ACO, Acció Catòlica Obrera, i estima les llengües, una afició que pot practicar en aquest moviment.
Bona tarda, Josep, benvingut.
Bona tarda.
Gràcies per haver acceptat la nostra invitació i haver-se acostat als estudis de Ràdio Estel, aquí a Llevat dins la pasta. Perquè quedi clar per als nostres oients, Josep, què feu en el Moviment de Treballadors Cristians d'Europa?
El Moviment de Treballadors Cristians d'Europa no és un moviment en si, sinó una coordinació de moviments. I coordinem les realitats existents en els països europeus, allà on som. De fet, cada moviment fa la seva i fem algunes coses conjuntament. Per exemple, el Dia d'Europa, també fem altres coses conjuntament. El dia 7 d'octubre ens adherim al Dia del Treball Decent, l'1 de maig el Dia dels Treballadors, el 18, però en concret com a moviment europeu fem el dia 3 de març el dia del diumenge lliure, després explicaré quan si m'ho pregunteu, el 9 de maig el dia d'Europa, aquest curs, aquest any que ve, vaja, el dia 5 de juny el dia del medi ambient, i això en quant a dies propis d'Europa, a part dels internacionals.
Molt bé.
I quina és la teva funció, Josep, com a conciliari de l'MTCE?
Acompanyar, com fan els conciliaris. Posar evangeli, preparar pregàries, quan fem una reunió. De fet, els moviments d'Europa tenim dues reunions anuals. Una, el que diem el grup de coordinació, que és un representant de cada moviment, i una altra és el seminari i l'assemblea anual, que dura tot plegat entre seminari i assemblea, dura 3 dies. En canvi, l'altre dura, és més curt. Sí, llavors, preparar les pregàries, preparar l'eucaristia, fer trucades, acompanyar o siure aquell responsable que el passa per hores baixes, siure uns i altres. Bueno, el que fa un conciliari.
Sí, el conciliari, aprofitem per recordar-ho a nivell general en l'Església, és el sacerdot o diaca que acompanya, que aconsella, que assessora,
sí, o
espiritualment.
O laica.
Laica o laica, també.
També, sí. Sí.
Gràcies,
sí, sí,
per aclarir-ho.
En alguns puestos diuen acompanyant de la fe, que és una opció. Aquí a Catalunya diem conciliari, conciliària, tant si és laic com si és laica, encara que no sigui ordenat.
Molt bé.
La tasca la fa igual, diguem-ne.
Sí, sí, certament. En el Moviment de Treballadors Cristians d'Europa hi ha diferents realitats, diferents moviments de pastoral obrera d'arreu del continent. Les realitats laborals són gaire diferents, Josep, o més aviat s'assemblen? En altres paraules, l'Europa oriental, per exemple, ja està representada, i si no és així, es treballa perquè hi sigui?
A veure, no està representada...
Moltes preguntes, eh?
Moltes gràcies. De fet, els moviments a cada país són diferents i tenen el tarannà propi de, del país. Hi ha, per exemple, el cooperativisme, en el qual molts militants de l'ACO i d'altres moviments a Espanya i Portugal i França hi són implicats. Cooperativisme és una, és un fenomen més aviat dels països del sud d'Europa. En canvi, a Centre Europa, malgrat que, la, que els militants de, dels moviments l'aprecien, aquest no existeix. Per exemple, a Òstia no hi ha cooperativisme, des de mai. Sí, des de mai. I pel que fa a la... a l'Església Oriental, o la possible entrada a Orient, molt, molt dificultós. No hi ha formes, no, no, no tenim contactes. De fet, com que no fan revisió de vida, no tenim accés, perquè a través de la revisió de vida com a metodologia podríem tenir accés. Però, i a més en Europa, hi ha molts moviments que per tenir com a mètode la revisió de vida, i altres moviments, a Centre Europa, especialment Alemanya, Àustria, Tirol del Sud, Bèlgica, que són més, diguem-ne, de la doctrina social de l'Església i parteixen d'aquest fet, principalment.
I recentment, Josep, heu celebrat una assemblea i un seminari del moviment a Lisboa sobre les repercussions de la pandèmia del coronavirus en l'ocupació i en altres assumptes socials. A quines serien les principals conclusions a les quals heu arribat en aquesta trobada?
Conclusions, doncs n'hi han bastants, no? Un dels ponents ens va dir que més que parlar de pandèmia, calia parlar de sindèmia, en el sentit de que la pandèmia fa referència a un sol fet, és a dir, en aquest cas, el virus, la Covid, ja està. Però sindèmia seria el conjunt de factors que concorren en una situació que es complica cada comerç perquè hi ha moltes coses que hi incideixen. Una de les conclusions, doncs, l'extensió del treball a casa, del teletreball, ha augmentat molt, amb els inconvenients que això comporta i els avantatges, però... durant la pandèmia s'han posat de manifest activitats que abans quedaven ocultes pel servei que fan, servei públic, no s'ha quedat, per exemple, jo he vist com al supermercat on jo anava a comprar hi havia molta gent que donava gràcies a, les, a la caixera dient gràcies pel servei que esteu fent. Infermeres, metges, tot això, que mira, cada dia fan coses, però no, no ens adonem. S'ha agreujat la situació dels grups que ja eren vulnerables, és a dir, ha plogut sobre mullat. També ha augmentat la tendència a l'individualisme, tot i que hi ha hagut exemples positius en la pandèmia. La voluntat d'actuar amb solidaritat ha crescut en els puestos. I també durant la pandèmia, les empreses d'economia social han tingut un relleu més important. Molt bé, també s'han... Pel món cristià, doncs mira, s'han afirmat les nostres conviccions com a expressió de la fe en Jesucrist, per exemple, no? I hi hauria altres coses.
Moltes conclusions, segur. Sí. Entre d'altres, n'ha destacat aquestes Josep Jiménez Montejo, conciliari general del moviment de treballadors cristians d'Europa. Què és el que més us preocupa, Josep, el moviment, a l'MTC, en aquests moments, en relació amb els treballadors?
Home, seria...
Ho ha de pensar perquè són moltes coses.
Són moltes coses, perquè a més, de fet, cada moviment té uns eixos prioritaris. També és veritat que cada militant té una tirada, alguna cosa o una altra. Hi ha militants implicats en moltes en coses socials, hi ha militants implicats en les AMPAs dels col·legis, hi ha els que van al CIE a protestar. Recordo una vegada un testimoni d'una militant de l'ACO de França que havien tingut un nen i la seva militància consistia en cuidar ella del nen i el marit anava a les trobades de l'ACO de que sigui. Per tant, la militància la vivia des d'una realitat com és, mira, cuidar un nen, no? Clar, el que importa, el que jo veig en tot això, és que com a moviments animem a tenir una mirada evangèlica sobre el món dels pobres i sobre l'acció que podem fer. I de fet, una mirada alliberadora, de fet. De fet, en el jutjar que vam dir, en el manifest que vam fer a l'acabar el seminari a Lisboa,
sí,
vam posar com a tema aixeca't i camina. És a dir, sempre amb aquesta positivitat, mirada, aquesta mirada des de l'Evangeli.
Uh-huh. I en particular, quins serien els col·lectius més en risc que s'haurien de protegir en aquests moments? I quin compromís preneu amb ells des del moviment de treballadors cristians d'Europa?
Home, en els col·lectius més febles hi concorren moltes coses. Hi concorre l'atur, hi concorre el fet de la immigració. De fet, això em recorda el crit dels profetes, que sempre fan aquesta, recorden la tríada que per dur a terme realment l'aliança d'Israel amb Déu. Cuidar de l'orfe, cuidar de la viuda, cuidar de l'immigrant. Clar, en el nostre cas, doncs els immigrants molt sovint participen de tot això. Evidentment que també hi ha els presos i els drogadictes. Hi ha un fenomen que em sembla que és important, alcoholisme, la drogadicció habitual, no? I llavors, diguem-ne, atenem allò que veiem. Uh-huh. Com a moviment, en principi, o sigui, la JOC, que és un moviment juvenil, sí que fa una campanya i tothom s'implica, i tothom fa allò. L'ACO és un moviment adult. Aleshores, què passa? Que és el militant el qui decideix on fa la seva acció. Per tant, com a moviment, podem tenir unes prioritats, unes, diguem-ne, uns punts d'incidència per recordar-nos que som militants cristians i obrers. El que passa és que cadascú actua allà on vol i on pot i...
Uh-huh. I tant, i fa el que pot, sens dubte. Recordem que avui parlem amb Josep Jiménez Montejo, sacerdot, conciliari general del Moviment de Treballadors Cristians d'Europa i també rector de la parròquia de Santa Maria de Cornellà de Llobregat. Els vostres comunicats o pronunciaments habituals són pel Dia d'Europa, el 9 de maig, per exemple, o per defensar el diumenge com a dia lliure de feina. Què hi remarqueu breument?
Sí, sobre aquest últim fet, del diumenge lliure de feina... Quan vam plantejar això en el seminari que vam fer abans de la pandèmia a Ostende, a Bèlgica, els anglesos es van queixar del Dia d'Europa. Perquè, no perquè no es consideressin europeus, no, diu, no, perquè és un muntant intercultural que el diumenge a Anglaterra no és cristià, en el sentit de que... Pels cristians sí que és un dia important, però hi ha tants col·lectius indis, pakistanis, gent del Carib, gent de l'Àsia, de Sri Lanka, de tants puestos, que el diumenge ja no té el sentit cristià que tenia de dia de descans. Per a un musulmà, el diumenge... I, de fet, als nostres països, veiem supermercat 24 hores. I a sobre, encara un altre fet... Una cadena de supermercats molt nostrada, àrea de Guissona, el diumenge obre. Uh-huh. I dius...
Per tant, des d'aquesta diversitat, reivindicar el home, diumenge com a dia de descans.
Estaria bé que tothom tingués dret al descans.
El dia, els cristians, el diumenge.
Però, a més, la responsabilitat és de qui va a comprar. És a dir, també. Abans teníem allò que deien el pan doble. Llavors tu sabies que havies de comprar pa per 2 dies. Els més joves, això, no sabeu què és. Però la gent gran ho recorda.
I llavors ja el compraves, ja sabies que hi era.
Per tant, col·laborem a que hi hagi treballadors del supermercat que hagin de treballar el diumenge.
Uh-huh. I en qui parlamenteu per elevar les vostres demandes i fer-les efectives? El Parlament Europeu, bisbes i sindicats d'Europa...
Sí. El diàleg amb els sindicats és habitual. És a dir, em consta que l'OAC i l'ACO, doncs, i també la LOC de Portugal, l'ACO de França, parla amb els sindicats. Amb els sindicats del país on són, no? I nosaltres treballem i comuniquem especialment amb la COMECE, que és la Conferència de Bisbes d'Europa. També hem participat en altres ocasions a la OIT, als actes i assemblees de la OIT. Però, bueno, també és veritat que, com he dit abans, el militant adult actua allà on és. I com que hi ha molts militants adults en sindicats i en partits polítics, doncs actuen allà on són. I, per tant, no actuen tant com a moviment, sinó com a cristià adult que s'implica allà on està.
Se'ns acaba el temps, Josep, disculpa'ns, però només una cosa final, i és que al setembre de l'any vinent organitzareu l'assemblea i el seminari a Barcelona, segons hem sabut. Quantes persones hi participaran i quin tema tractareu, si pot dir-ho telegràficament?
Sí, el tema és preservar l'estat de dret i una democràcia que funcioni com a requisit per a la prosperitat social, el rol de les organitzacions de treballadors. Aquest és el tema. El tema... Hi ha una entitat al Parlament Europeu que es diu ESA, que proporciona, diguem-ne, diners als moviments perquè organitzin coses. I, aleshores, un dels temes que ens han proposat és aquest, es va votar, vam triar aquest. La participació, doncs, per cada moviment, uns 3 o 4, en total, una cinquantena de persones, inclosos traductors.
Tindrem ocasió de parlar-ne, oi, Àngela, també?
I tant, ja ho direm.
Moltíssimes gràcies, Josep Jiménez Montejo, conciliari del Moviment de Treballadors Cristians d'Europa, per haver-nos acostat la realitat del món del treball aquí al continent europeu. Que vagi molt bé i enhorabona per la feina que fa, i una abraçada als qui ens escolten des de Cornellà.
Molt bé, gràcies.
Gràcies.
Seguim nosaltres ara amb els textos de la doctrina social de l'Església. En el llevat dins la pasta, creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església que s'expressa en els textos de la seva doctrina social i mirar què diuen sobre el tema que hem tractat avui. Avui un text del decret Presbyterorum Ordinis sobre el ministeri i la vida dels preveres del Concili Vaticà II, en el número 9, ens el llegeix avui la Maria Guarch. Endavant.
Els preveres han de reconèixer i promoure sincerament la dignitat dels laics i el seu paper específic en la missió de l'Església. També respectaran sempre aquella justa llibertat que pertoca a tothom en la ciutat terrenal. Cal que de bon grat escoltin els laics, que recapacitin fraternalment entorn de llurs desigs, que en reconeguin l'experiència i competència en els diversos camps de l'activitat humana per poder comprendre junt amb ells els signes dels temps.
I ara anem a aprofundir amb un seguit de recursos per endinsar-nos una mica més en la temàtica tractada. Esperem que aquestes eines ens ajudin a reflexionar i a actuar. Àngela, què recomanem avui?
Doncs us recomanem que entreu al web de l'MTCE, mtceeurope.org/es, Espanya, on, entre d'altres informacions, podreu llegir la declaració final d'aquest seminari de Lisboa del que parlaven abans, el impacto de la pandèmia de coronavirus en el empleo y las cuestiones sociales. La esperanza es audaz.
Doncs fins aquí el llevat dins la pasta, un programa impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya, que és espai i secció aquí al Sense Distància els dimecres. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat. Moltes gràcies avui a la Maria Guarch, que ens ha ajudat amb la veu del text de la doctrina social. I gràcies, Àngela. Fins la setmana vinent, si Déu vol.
Molt bé, gràcies, Ignasi. Fins la setmana vinent.
Nosaltres ho deixem aquí. Ens podeu recuperar el podcast també. I per tancar aquesta edició de Sense Distància, us expliquem breument que el Papa Francesc ha rebut aquest matí a Roma en audiència el president de l'Aragó, Javier Lambán, i l'arcabisbe de Saragossa, Carlos Escribano, concretament a l'estudi de l'Aula Pau VI. A la sortida hi havia, doncs, molta gent de l'Aragó que els esperava. L'arcabisbe de Saragossa ha afirmat que la trobada ha estat molt cordial des del primer moment i que el Sant Pare els ha fet sentir molt a gust. Ha dit que participa en la conversa amb gran agilitat i que se'l veu molt bé, malgrat els seus problemes del genoll. I, d'altra banda, ha estat reobert, després d'un segle, un monestir catòlic de Turquia, concretament el sirià catòlic d'Amor Efrem, Sant Efrem, a Mardin, al sud-est del país de Turquia. Després de 90 anys d'expropiació, canvi de destinació i abandó, el monestir torna a ser des d'ara, un lloc de culte. Amb aquests apunts ens acomiadem. Moltes gràcies, amics i amigues, per la vostra companyia sense distància. Ja sabeu que el podeu recuperar també a l'aplicació Ràdio Estel Oficial o també a través de radioestel.cat. Ens podeu tornar a escoltar si no ho heu fet durant aquesta estona en directe. Us deixem amb les vespres de Montserrat. Tornem demà a les 6 de la tarda. A les 8, aquest vespre, no us perdeu Camins amb Rafa Sanahuja, com cada dia. Adéu-siau.